A Ràdio Maricel, a cel obert.
Vinga, doncs anem, que tenim tot de temes sobre la taula. Miquel Forns, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Cap de setmana, amb tot d'activitats, Camp d'Àsens, el Mundial de Dansa, bé, una miqueta de tot.
Hi ha hagut una mica de tot, però vaja, el que és Sitges en aquesta època de l'any, l'època en què ens trobem, jo diria, no només en plena activitat turística, sinó també en plena activitat de moltes de les entitats del municipi i també de moltes festivitats. Vull dir, vam començar amb el Poble Sec, hem seguit amb Camp d'Àsens aquest cap de setmana i ara continuem aquesta setmana amb Cases Noves, o sigui que no parem.
Sí, la rutina habitual de l'inici
de l'estiu.
De l'estiu. I us podem felicitar com a vicepresident de la Diputació?
Moltes gràcies.
No, sí. Dic, jo pregunto, sí, sí. Ja us podem felicitar.
Sí, perquè el decret de nomenament es va signar el dijous.
El dijous. Sí. Us va sorprendre que us felicitessin en el ple?
Sí, que em va sorprendre perquè de fet havia passat aquell matí. I de fet jo no havia tingut ni temps per compartir-ho amb els companys i companyes de govern. I per això em va sorprendre que la regidora Gasulla ho digués al ple, ho sapigués ella sense que ho haguéssim encara parlat. I res, vaig aprofitar la mitja part del ple per compartir-ho amb els companys i companyes de govern, amb els grups municipals. I dijous va prendre possessió, dijous va ser el ple extraordinari d'elecció de la nova presidència de la Diputació. Va ser escollit i investit president l'alcalde d'Igualada, el Marc Castells, i una de les primeres qüestions que va signar el nou president de la Diputació és el decret de nomenament de les vicepresidències. I, per tant, des de dijous, doncs, soc vicepresident quart de la Diputació de Barcelona.
Què suposa ser vicepresident de la Diputació per sobre del que ja era o que era el diputat de Turisme?
Bé, evidentment, una major responsabilitat en l'àrea de gestió política que tinc encomanada. És a dir, jo fins ara tenia encomanada la direcció política de Turisme, i ara és de l'àrea on està inclosa Turisme. És a dir, Turisme està inclosa en l'àrea de desenvolupament econòmic local, que inclou turisme, inclou promoció econòmica, que és empresa i ocupació, i inclou comerç. Aquesta àrea, en el seu conjunt, té un president, que és la vicepresidència quarta. I, per tant, doncs això, hi ha una major amplitud de coordinació política de diferents departaments, i el servei, evidentment, de la presidència de la Diputació en tot allò que consideri.
Això vol dir més feina allà?
Això vol dir més responsabilitats, més que feina. A la Diputació hi ha un gran equip de persones que treballen de plantilla a la Diputació, i vol dir, això sí, en l'àmbit no només que tocava jo ara turístic, sinó també ara de comerç, d'empresa, d'ocupació, de servir els 311 municipis de la demarcació i sobretot a la seva gent. No? A nivell protocolari pot suposar uns quants actes més, perquè la presidència delega en les vicepresidències, però en la gestió pròpia política, no, jo continuaré anant els dijous, que és el dia que vaig a la Diputació, que ja hi anava, més tots aquells actes que puguin caure, no, diguem, delegats per la presidència.
Per tant, ja no sereu el diputat de Turisme,
no,
sinó que el diputat de Turisme serà una altra persona que estarà, diguem, englobat en aquesta gran àrea que és la que
de desenvolupament econòmic. Exacte, exacte, així és.
I això serà durant el proper any.
Exacte, això ho dic perquè aquests dies hi ha hagut persones que m'han dit, carai, mira, ara que deixaràs l'alcaldia d'aquí un any, continuaràs de vicepresident a la Diputació. No, això no va així, És a dir, la Diputació de Barcelona és una administració local, el seu mandat és exactament el mandat dels ajuntaments dura el mateix. Quan comença el mandat d'un ajuntament, comença el mandat de la Diputació. Quan acaba el mandat d'un ajuntament, acaba el mandat de la Diputació. Per tant, jo acabaré el meu mandat i la meva dedicació política a la Diputació de Barcelona d'aquí un any, quan acabi el mandat davant del capdavant de l'alcaldia de Sitges.
Uh-huh. Un mandat que ja no renovareu.
Ja no renovaré.
El mes passat en Vicenç us ho preguntava, encara, diguem, no s'havia fet pública la decisió, es va fer aquella mateixa setmana o la setmana següent, doncs la decisió de no tornar-vos a presentar a les eleccions. Per què?
Bé, de fet, quan el Vicenç m'ho va preguntar, ja la decisió ja estava presa, però jo tenia claríssim que qui primer havia d'explicar que no em tornava a presentar a les eleccions municipals, que no tornava a presentar candidatura pel meu partit, era a les persones que m'havien escollit fins ara ser cap de llista de Convergència i Unió en el seu moment i de PDeCAT actualment, no? Que era a la militància, per tant, als associats i associades de Convergència Democràtica, de Convergència i Unió i ara de PDeCAT. Per tant, això va ser al cap de pocs dies i, de fet, el que vaig dir que faria el 2007, quan em vaig presentar per primera vegada, que és que si els mandats no estaven limitats per llei, doncs jo considerava que m'havia d'autolimitar les vegades que em presentés en unes eleccions. Crec que és molt bo i molt sa pels partits polítics, per la democràcia, per les institucions públiques, canviar de persones, canviar d'aires, canviar de tarannàs. Sortosament no hi ha ningú imprescindible en aquest món, tothom és necessari, però ningú és imprescindible, i per tant, doncs això, he fet 3 mandats municipals, un primer mandat a l'oposició, 2 mandats al capdavant de l'alcaldia i govern de Sitges, i considero que és moment de passar relleu a qui l'assemblea doncs consideri, i després al capdavant de l'alcaldia de Sitges qui les sitgetanes i els sitgetans doncs disposin.
Uh-huh. Us preocupa el llegat que quedi d'aquests 2 mandats?
No ens presentem a les eleccions per pensar en els llegats. Et presentes per intentar millorar les coses cada dia, i si ho has aconseguit, doncs és l'objectiu. És l'objectiu. No el llegat que pugui quedar. No penses mai que fas les coses perquè deixaràs, sinó perquè el dia a dia sigui millor.
Us va tocar gestionar el principi de la crisi i al final deixareu un gran romanent.
Espero que no. Espero que no deixem un gran romanent perquè...
Bueno, la gestió d'un gran romanent.
Perquè precisament en aquests dies estem aprovant, no?, destinar els diners del superàvit municipal del romanent a fer tot allò que no s'ha pogut fer durant aquests 6 o 7 anys, que bona falta fa, que Sitges amb algunes coses està molt endarrerida, amb manteniment d'equipaments, amb l'estat de la via pública, amb la prestació d'alguns serveis públics, i aquests superàvits o romanents econòmics han de servir per això, per posar-ho tot el dia. Uh-huh. I per tant espero que en aquest any que queda puguem gastar tot això que s'ha decidit que es gastarà per benefici sobretot de les persones de Sitges, perquè la qualitat de vida continuï millorant cada dia.
La setmana passada en el ple precisament es va aprovar les inversions del romanent del 2018 que s'afegeixen a les inversions del romanent extraordinari que ja s'havia aprovat fa un temps i que impulsen, doncs bé, la suma, no hem fet la suma, però déu-n'hi-do el nombre d'actuacions que hi ha previstes. Preocupa la capacitat que hi hagi de gestionar tot aquest volum d'actuacions anunciades doncs gairebé un any vista de les eleccions?
Sí que preocupa, perquè realment una de les conseqüències del deute municipal d'aquests anys ha estat que l'Ajuntament s'ha hagut de primar a nivell de plantilla, perquè entre altres coses hi ha hagut una llei estatal que ha prohibit renovar tots els contractes temporals que hi havia a l'Ajuntament. I l'Ajuntament tenia molts contractes temporals que s'havien posat en aquells departaments, precisament, que no hi havia prou funcionaris i que necessitaven més persones doncs tirant endavant els projectes. Estic parlant de llocs estratègics, no només de la policia local a nivell de seguretat i prevenció, sinó en llocs estratègics com puguin ser, per exemple, el manteniment de la via pública, doncs amb la brigada de jardiners, de paletes, de pintors, o amb tècnics municipals que hi puguin haver des del punt de vista d'advocats, enginyers, auxiliars administratius, a tots els departaments es van veure de cop i volta que hi havia contractes temporals que quan acabava aquell contracte no es podia renovar. Per tant, es va primar l'Ajuntament i per tant hi ha departaments que ara han de fer un esforç molt gran per tirar endavant tots aquests projectes. Jo estic molt agraït a la plantilla municipal per l'esforç enorme que està fent per poder tirar endavant tot això, que molts doncs, conscients d'això, de que són projectes que fan falta i que s'han de tirar endavant i tothom s'està remengant per fer-ho possible. Hem de pensar que ara és un paquet d'uns 14 milions d'euros i fa pocs mesos vam aprovar un altre paquet de 9 milions i mig. Per tant, ens anem gairebé doncs això, més de 20 milions d'euros de cop i volta amb projectes, amb obra pública, amb millora d'equipaments que estan en aquest moment, s'estan fent totes les adjudicacions dels contractes, tots els processos de licitació i algunes obres ja han començat, com per exemple l'obra del camp d'Aigua Dols. No?
No hi ha el risc que davant d'aquest volum no hi hagi la prou capacitat, a partir del que ens comenteu, fins i tot de la circumstància física de que hi ha la plantilla que hi ha, doncs de donar-hi resposta i que això doncs, de cara a la ciutadania pugui ser contraprudent en el sentit de si anuncies una obra i després doncs, no tens la capacitat de fer-la, això pugui ser negatiu.
Bé, aquí hauríem de dir que el que ens preocupa a nivell d'administració és tota la tramitació, és a dir, el que està fent l'Ajuntament ara, amb un volum de feina molt gran, és la tramitació d'aquests projectes. Però els projectes no els fa l'Ajuntament, els fan les empreses que guanyen el concurs. I per tant, cada concurs guanya una empresa diferent i per tant no hi ha aquesta pressió.
Però l'Ajuntament sí que exerceix un cert control.
L'Ajuntament ha de fer la tramitació, la convocatòria d'aquests concursos i després el control. En aquest moment, tot el que es va aprovar està en marxa. Tot. Per tant, no podem dir en aquest sentit, o fora d'algun projecte concret, que hi hagi algun problema de tramitació, però dic que tot s'ha engegat. Tot s'ha engegat i, per tant, s'està responent. L'administració municipal està responent a aquesta situació. Evidentment, estem preocupats. Evidentment, estem plantejant de reforçar alguns departaments que sembla cert que l'Estat temporalment ens deixaria reforçar alguns departaments. Per tant, podria ser doncs, que això, que en les properes setmanes o mesos alguns departaments puguem incloure algun reforç puntual, temporal, per poder donar un cop de mà més a tirar endavant aquests projectes.
Però en principi, anava a dir, posaríeu l'home al foc perquè tot el que s'ha anunciat es tirarà endavant?
Sí, perquè en aquest moment no tinc cap input que en digui el contrari. Una altra cosa seria és que hi hagi algun impediment, per exemple, a les obres que s'han de fer a les platges, em consta que van algunes d'elles una mica retardades perquè no acaben d'arribar els permisos de costes. Que a costes me'n refereixo a l'administració de l'Estat.
Això és un clàssic,
És un clàssic, superclàssic. Però ja no és responsabilitat única de l'Ajuntament. Hi ha una administració actuant, tercera, que estem també a les seves mans. Però que la maquinària municipal ho va posar tot en marxa i estem depenent que donguin el vistiplau doncs, l'administració de l'Estat. Però l'Ajuntament ha complert. Per tant, insisteixo, jo agraeixo l'esforç organitzatiu que està fent l'Ajuntament amb tota la seva plantilla per poder tirar endavant tots aquests projectes que tanta falta han fet a Sitges aquests últims anys i que no s'havien pogut fer.
En l'aprovació de les obres del romanent del 2018 en el ple de dilluns passat, algun dels grups de l'oposició apuntava la necessitat que també hi hauria, més enllà de les obres que s'han de fer, de també començar pensant la rebaixa de la pressió fiscal. Fins a quin punt, diguem, la balança encara pesa més a favor de fer coses, de fer les coses que no s'han fet abans de començar a estrènyer el rebut?
Bé, és una reflexió que la compartim al govern. De fet, és una qüestió que va sortir no només en aquest ple municipal, sinó que havia sortit i, per tant, estem disposats a parlar-ne de cara a les ordenances fiscals del 2019, que aquesta tardor s'hauran d'aprovar, és a dir, de cara a aprovar els impostos, taxes i preus públics de l'any que ve i ens ho plantejarem sobre la taula. No creiem, però, que sigui l'única manera que hi hagi per compensar l'esforç que tots plegats, sitgetanes i sitgetans, empreses, entitats, associacions, barris, tothom ha fet per sortir d'aquest forat del deute que tant ens ha pesat aquests últims anys. No creiem que sigui l'única solució baixar els impostos per compensar l'esforç, sinó que també ho hem de compensar en millorar els serveis públics municipals, en tenir un millor servei de neteja, en tenir un millor servei de transport públic, en tenir millors prestacions socials, en tenir millors equipaments, tant els existents més ben mantinguts com els nous que s'estan fent. Per tant, ha de ser el conjunt, la visió global. Per tant, no ho centrarem només en dir hem de rebaixar l'IBI. No. Parlem de l'IBI, d'acord, però parlem també de totes aquestes millores que les persones es mereixen i que aquests anys no han pogut fer.
Precisament ho heu esmentat ara, el contracte de la neteja. En principi s'havia de portar a concurs durant aquest any. Anem amb una mica de retard.
Anem amb retard. Ho vam reconèixer. La tramitació ha sigut molt, molt complexa. I per tant, ara estaríem ja, diguem, en període de gairebé pròrroga de l'empresa. Suposem que s'allargarà mig any més. És a dir, que entre la nostra intenció és el ple de juliol, el ple d'aquest mes, i aprovar o sotmetre a votació, a debat i a votació, el plec de clàusules. És a dir, com ha de ser aquest nou contracte de neteja que ens ha de dir totes les mancances que ha tingut Sitges a nivell de neteja i recollida de la brossa aquests últims anys, que quedin subsanades amb aquest nou contracte. I això volem que es debati i es voti en aquest ple. Per tant, llavors començaria, un cop aprovat això, el concurs públic perquè les empreses puguin presentar. Puguin presentar, diguem, candidatura per ser l'empresa que guanyi aquest concurs. Això, la tramitació serà en 4 o 5 mesos i, per tant, ens aniríem a final d'any per poder adjudicar el nou contracte, que ha de ser una part gran de la solució, tot i que ara, avui, ja anem aplicant mesures correctores de totes aquelles incidències que trobem en la via pública de neteja i de recollida de brossa que s'estan produint i que es produeixen cada dia. Aquí és molt important la col·laboració ciutadana. Quan veieu un contenidor ple a vessar, brossa al voltant d'un contenidor perquè no s'ha buidat correctament, perquè hi ha hagut una actitud incívica, pel que sigui, demanem a la gent que utilitzi la línia verda, aquesta aplicació, fotografia, que l'enviï a l'Ajuntament i de seguida es netejarà.
Creieu que manca una mica de diligència per part de l'empresa actual? Bé, que a més està, clar, està esgotant els darrers temps abans de que li licitin el contracte.
Està esgotant els darrers temps i en la modificació de pressupost que vam aprovar aquest dilluns passat en el ple, vam aprovar saldar el deute que quedava. No ho oblidem, això. L'empresa està treballant per una administració que a dia d'avui encara li deu diners. No ho oblidem, això. Ha sigut un drama enorme aquesta situació. Per tant, no menys tinguem tot el que ha passat amb el deute municipal, les conseqüències que han durat 7 anys i que encara avui en dia no han resolt el problema amb l'empresa de neteja. Per tant, jo en aquest sentit valoro molt l'esforç que fa l'empresa de neteja, però vull posar també sobre la taula que això existeix encara avui en dia. De totes maneres, això no treu la nostra exigència vers l'empresa perquè netegin millor.
L'equilibri aquí és difícil. És a dir, l'Ajuntament li deu diners a una empresa a la qual ha d'exigir que sigui diligent.
Correcte.
Quan l'Ajuntament no ha estat diligent.
Correcte.
A l'hora d'abonar.
Aquesta és la fotografia, em sembla, de la situació, de la relació durant aquests últims anys entre l'empresa, l'Ajuntament i l'empresa.
I un altre li diria, doncs al ciutadà no li expliquis res, perquè si veu que el carrer està brut, ho estarà.
Efectivament, i això és el que em diu els veïns i veïnes quan doncs, m'aturen pel carrer o ens trobem o parlem sobre la situació de la neteja i jo els explico aquesta situació i em diuen, senyor Batlle, el carrer està brut, no m'expliqui històries. Bueno, el veí té raó, el carrer no està prou net i s'ha de netejar. I per tant li hem de requerir a l'empresa que netegi. Però hi ha aquest condicionant darrere que ens dificulta moltes coses.
I això, per tant, durarà 6 mesos més com a mínim.
Bé, durarà 6 mesos la realitat aquesta, però també és veritat que ara hem aprovat saldar ja el deute definitivament. I per tant...
Okay. Ara se'ls podrà collar una mica més?
Jo crec que podrem apartar una mica més.
A veure... a veure, de les inversions sostenibles, què destacaríeu?
Jo diria que hi ha tres diguem, grups d'inversions o d'actuacions amb les quals destinarem aquests 20 milions de superàvit, no? Que ara amb aquest paquet de 14 milions gairebé. Un seria, per exemple, en l'àmbit d'alguns serveis públics, el que hem dit, acabar de saldar el deute que hi ha amb l'empresa neteja, però, per exemple, amb la policia local, per primera vegada, després de molts anys, podrem ampliar la plantilla temporalment per tenir agents d'estiu. Més d'estiu, més de tardor que d'estiu, perquè tota la tramitació de contractació serà una mica lenta i per tant no començaran ara al juliol sinó que probablement a l'agost, però podrem tenir uns quants agents de policia auxiliars més que podran ajudar a reforçar tots els serveis de seguretat, a Garraf, a les botigues, a la vila, la lluita contra la venda ambulant, etc.
Em permeteu que m'aturi, ja que heu tret ara la policia, una circumstància que també ens ha arribat d'aquests darrers dies: gent que dorm a la via pública.
Sí. Persones sense sostre. Sí, efectivament.
Fins i tot el racó de la calma.
El racó de la calma i a la torreta.
Unes hamaques.
I a la torreta, efectivament. Quan hem tingut coneixement, doncs la policia actua. Aquí no és un problema de seguretat, és un problema social, és un problema de recursos i de necessitats bàsiques de les persones, i evidentment també s'implica, doncs, evidentment, la regidoria que correspon. No és un problema, insisteixo, de seguretat. Pot ser un problema de civisme, pot ser un problema d'imatge, però no oblidem que hi ha un problema social gros a darrere, de manca de recursos bàsics, de sostre, d'higiene, d'alimentació, que també, doncs, com a persones, també l'Ajuntament ha d'intentar atendre.
Tot i que aquestes no són persones de Sitges, sinó que són persones que deuen deambular i...
No són persones empadronades, algunes d'elles, però són persones.
No, això sens dubte.
Són persones. Evidentment, quan això, doncs, s'ha detectat aquesta situació, la policia, òbviament, i també els serveis municipals que correspongui, actuen. El problema de les persones sense llar és un problema que jo diria que aquest mandat l'hem tractat abastament, en què precisament l'espai d'acollida per a aquestes persones està en el debat del pla d'equipaments, i per tant, amb les conclusions del debat d'equipaments hem de trobar una solució per poder oferir des del punt de vista municipal també un servei per a aquestes persones, perquè precisament no passin situacions com aquesta i perquè la seva situació personal pugui sortir d'aquest món de la, poguéssim dir, de la indigència o d'aquest món de la manca de recursos.
Us he interromput quan estàveu amb les inversions.
Podrem ampliar temporalment amb agents auxiliars d'estiu la policia, vehicles nous, que bona falta fan també per la policia, i després jo diria que hi ha dos àmbits grans on destinarem aquests 14 milions d'euros, a part de continuar reduint el deute. Alguns ha dit, esteu molt obsessionats amb continuar reduint el deute. Pensem que quan reduïm el deute al banc estem eliminant interessos bancaris. Molts diners amb interessos, molts, perquè en paguem molts, que es poden destinar a millorar els serveis públics. Per tant, sí, tenim molt interès en eliminar el deute bancari per eliminar aquests interessos. I si pot ser, l'objectiu és a final d'any deute zero. Deute zero de l'Ajuntament de Sitges. Aquest és l'objectiu per aquest 2018. Llavors, com deia, dos grans blocs. Un, manteniment de la via pública en tots els àmbits, enllumenat públic, jardineria, clavegueram, col·lectors d'aigües pluvials, millora de carrers, asfaltats, banys públics, per exemple, també. I l'altre àmbit és l'àmbit dels equipaments. Millorar els existents, que millorar els existents vol dir, per exemple, des de la coberta perquè hi ha goteres, les sortides d'emergència que encara d'allò, barreres arquitectòniques o d'accessibilitat que puguin encara tenir pendents, sanejament, pintats, arrebossats... De què? Doncs de molts equipaments que necessiten posar-se al dia. El Palau del Rei Moro, el Camp d'Aigua Dols, les llars d'infants municipals, el Centre Cultural Miramar, el Centre de Dia, l'Escola d'Adults, Can Coll, o nous equipaments. Principalment tres. Perdó, nous equipaments. Tres, perdó. Dos. El nou camp d'esportiu, polivalent, pel rugbi, i la compra del patronat. I m'havia deixat un, que és la rehabilitació del Palau Maricel, que no és poc. Són bastants diners. Per tant, jo diria que són aquests dos grans blocs. Millora de la via pública, és a dir, el dia a dia de les persones, i millora i nous equipaments, que és on es presten molts dels serveis culturals, esportius, cívics, educatius del municipi.
Entrant una mica, ja que anem per aquí, en el pla d'equipaments que comentàveu ara. Equipaments educatius, on ha d'anar l'Escola Pia?
Bé, aquest és un debat que està obert, jo diria, en el si de la pròpia Escola Pia. És a dir, de fet, en el debat del pla d'equipaments es va posar de manifest diferents opinions sobre on hauria d'anar l'escola Pia, des del punt de vista no municipal, sinó des de la pròpia propietat de l'edifici de l'escola Pia i les pròpies famílies amb alumnes a l'escola Pia, no?
De fet, vam tenir fa unes setmanes aquí representants de la cultural i representants de l'escola Pia, doncs, que ens deien que això, que en el fons, diguem, el desllorigador de tot, ara mateix estava a la teulada de l'Ajuntament, a partir de...
L'Ajuntament, evidentment, podem fer una reserva de sòl d'equipaments pensant en aquest trasllat, però evidentment és fonamental que l'escola Pia i, per tant, l'associació cultural defineixi una posició que sigui representativa del que volen. Ells, de fet, ens l'han fet arribar, prioritària, amb tres o quatre finques, diguent quines creuen que són les que hauria d'anar al trasllat de l'escola Pia, no ben entès que els usos de l'actual edifici del carrer Orgran passarien a mans municipals, i per tant allà ens podríem plantejar un altre equipament pel municipi públic. I ara aquestes prioritzacions que ens han fet són les que s'han de valorar en el pla d'equipaments, hi ha la versió definitiva i és l'opció que es donarà, però vaja, ens estàvem bellugant en aquelles 3-4 finques que s'havien dit, Poble Sec, Cal Antoniet, Antiga Plana Oest, ens belluguem per aquí.
Diguem, encara no s'ha descartat, després de la controvèrsia que hi va haver fa un any i escaig, diguem, no hi ha hagut cap més passa definitiva.
Per... Sí, bueno, la passa definitiva és el pla d'equipaments, és la que haurà de dir exactament on te va, o on es preveu que vagi, però previ a això era molt important que l'escola Pia també ens prioritzés quina era la seva opció i que l'Ajuntament tinguéssim el debat intern de quina era la que si ho consideraven correcte o correcte, no correcte no és la millor paraula, si consideràvem la seva proposta, doncs incloure en el pla d'equipaments. Estem en això.
Precisament aquest mateix pla d'equipaments ha estat objecte de diverses trobades ciutadanes. El document final variarà molt o poc de la proposta original?
Crec que molt, molt no. S'ha parlat més de la necessitat dels equipaments que de la ubicació concreta. La ubicació en si, que de la proposta de l'esborrany que s'ha fet per part de l'equip tècnic, no crec que difereixi molt del que s'aprovarà definitivament. No hi ha hagut una gran controvèrsia amb opinions molt, molt distintes durant tot el debat participatiu, tot el procés de participació ciutadana del pla d'equipaments.
Aquest pla d'equipaments el que ha de definir és els equipaments que ha de tenir els Sitges del futur. Un Sitges del futur que, a més, també viurà amb no gaire temps vista un nou creixement urbanístic a partir del desenvolupament de primera del gran pla parcial que ens quedava, que és el PP1, el Plana i Santa Bàrbara, i per altra banda la possibilitat fins i tot de que la Granja 2 també s'engegui, tot i que la Granja 2 diguem va quedar aturada després que no s'obtingués la majoria absoluta en el ple de dilluns passat per al canvi o per la redacció que havia proposat la propietat, la Junta de Compensació. Anem a pams. D'entrada, la Granja 2. La propietat va proposar un canvi o una nova redacció d'aquest pla parcial que, com diem, va ser aturat. Què motiva aquest canvi? Què guanya Sitges o què deixa de guanyar Sitges en aquest canvi que fins i tot algunes fonts apunten a que era passar de 21 a 29 habitatges per hectàrea a canvi de l'eliminació de l'hoteler?
Bé, de fet, el que es va portar al ple i que no es va aprovar és una formulació en càrrec. És a dir, no era ni tan sols una aprovació inicial d'una modificació urbanística. Simplement el ple prenia en consideració que s'havia de fer una modificació i encarregava una redacció d'un projecte inicial per sotmetre'l altra vegada a debat i votació del ple municipal com a primer estadi, com a primer pas d'una aprovació inicial, que després vindria l'aprovació provisional i després la definitiva. O sigui, era no les beceroles, no, abans de les beceroles.
Sí, la primera de 5 aprovacions, gairebé.
Exacte.
Sí.
Per tant, primera consideració política. No compartim l'actitud dels grups de l'oposició que van votar-hi en contra de dir no volem ni que es debati això. Insisteixo, no hi havia res decidit, ni molt menys. Era iniciar la tramitació. Segona, quan es va dibuixar el pla general, allà es va preveure un sostre hoteler que potser avui en dia sembla doncs, que pot ser exagerat. No? i que això es podria canviar sense tocar cap més metro més de sostre per habitatges i també per equipaments, no? Tenint en compte que habitatges vol dir també guanyar habitatge de protecció social pel municipi, perquè sempre que es fa una promoció d'habitatges amb un pla parcial, per llei sempre hi ha d'haver un percentatge reservat a habitatge social. I aquest és el debat que volíem obrir. Més enllà també de les altres millores de la Granja 2, perquè ens situem, la Granja 2 és l'altra vorera del Santuari del Vinyet. Uh-huh. És a dir, entre el restaurant La Masia, el minigolf que hi ha, i el barri de la Granja 1, per passant per la sínia del Bord. Això vol dir reformar el passeig Vilanova en tot el cantó de muntanya, que avui en dia és descampat. Tens el cantó de mar, que hi ha voreres i carril bicicleta, el cantó de muntanya no hi ha res. Per tant, vol dir urbanitzar aquella avinguda com Déu mana, amb el seu carril bicicleta, amb els seus fanals, amb les seves voreres, millorar el pas de sota la via, que va a Campell, que actualment, per exemple, doncs el pas de vianants, bicicletes, tot això és molt dificultós. És a dir, millorar tota aquella zona i aquest aspecte que dèiem de guanyar amb equipaments, amb vivendes i amb vivendes socials. I aquest és el debat que volíem obrir i que uns grups de l'oposició doncs no van voler que s'obrís. A nivell polític, insistirem en aquest tema. Creiem que és bo que Sitges faci aquest debat, creiem que és bo que aquella visió, aquella previsió que va fer el Pla General fa 10 o 12 anys es pugui revisar, i més tenint en compte que a l'altra banda del Vinyet, al costat de la Masia, hi ha una finca molt gran, que hi ha restes arqueològiques molt importants que també s'han de protegir, però que allà hi ha previst també un equipament. I allà ens sembla que podríem tenir un equipament prou important i prou de dimensions importants per poder servir el barri del Vinyet, Terramar, tota aquesta zona que no té equipaments públics.
Uh-huh. Un equipament genèric destinat al barri, per exemple.
Al barri. Uh-huh. El barri, en definitiva, qualsevol equipament que es fa va destinat a Sitges en el seu conjunt. Uh-huh. Però els primers beneficiaris serien els veïns i veïnes de la zona. Uh-huh. I per tant creiem que aquest debat s'ha d'obrir i insistirem en aquest tema.
De fet, divendres passat el regidor Jordi Mas publicava un article al Nació Digital en què apuntava que l'aturada d'aquesta aprovació a les beceroles, que abans ens deia el Batlle...
Formulació i encàrrec. Sí, d'un projecte, no és aprovació ni inicial, és encarregar el projecte a algun tècnic perquè el redacti.
Doncs el fet d'haver-se aturat podia suposar doncs la no execució d'aquestes millores d'equipaments, del pas sota la via, però alguna cosa amb el que ja hi ha dibuixat, que són els 21 habitatges per hectàrea, alguna cosa els hi toca, serien als propietaris.
Evidentment, no, i evidentment una qüestió, el Pla General va fer un dibuix i aquest dibuix existeix, i si això no es toca...
De fet, si no recordo malament, el Pla General va dibuixar 11, després, posteriorment, es van fer unes al·legacions, la Generalitat les va acceptar i va quedar fixat en 21.
Jo ara no voldria dir exactament, perquè no recordo les xifres, perquè sé que hi ha hagut una evolució i efectivament la Generalitat va fer incorporar-ne unes altres i per tant no és estrictament el que va aprovar el Pla General el 2006, sinó que hi ha hagut unes incorporacions posteriors, no? I per tant probablement s'haurà de fer un text reforç d'això. Però insisteixo, si no es fa res es farà a última hora el que diu el Pla General i la Generalitat. Però nosaltres creiem, com a govern, que hi ha l'oportunitat de que puguem obrir el debat més enllà. I que potser el sostre hoteler és excessiu en aquesta zona, sigui dit de passada, desenvolupar aquesta zona vol dir, a part de millorar tot el passeig Vilanova, aquest equipament davant del Vinyet, les vivendes socials, etc, vol dir també enderrocar l'Acapulco. Aquesta demanda que molts veïns i veïnes de Sitges ens fan des de fa temps, que no està només a les nostres mans perquè és una propietat privada, però voldria dir, definitivament, enderrocar aquell edifici que fa pena de veure. Per tant, obrir el debat sobre això és molt interessant. Creiem que és moment de parlar-ne. I no ens estem comprometent a res, ni uns ni altres, simplement obrir el debat.
No hi ha por que s'obri una altra vegada el meló de la massificació?
No.
I ara lligant també amb el desenvolupament del PP1, del Pla de Santa Bàrbara, de tota la controvèrsia que va haver sobre aquell carril que al final no anava pel bosc, però bé, que hi ha... en el moment que s'han posat grues, o més grues, doncs ja torna a haver aquell espès i clar que ha passat altres vegades a Sitges.
No, no, en el cas concret que estem parlant de la granja, no podem parlar de massificació perquè estem parlant d'un pla parcial molt petitet que va entre la via del tren i la carretera de Vilanova, o sigui, el passeig Vilanova actual i la carretera i la via del tren. És un pla parcial allargadet, perquè va des del restaurant La Masia fins a la granja 1, diguem, estretet, i clar, vull dir, allà no podem parlar de massificació, no estem parlant de que es faran gratacels allà, no estem parlant pas d'això, per tant, no podem parlar de massificació. El regidor concret que ho va treure, crec que aquí no va estar prou encertat. Una altra cosa és això, que ara comencem a veure, doncs, perquè com que el sector de la construcció torna a estar doncs, activant-se i està generant feina i contractacions, doncs que hi comencen a haver plomes, no?, en alguns barris i es comença a veure obres. És cert, I moltes vegades es passa això, que mentre està planificat i dibuixat en un paper, amb uns planos, no ens en donem compte, perquè
passa
això,
sempre,
això no s'ho mira gairebé ningú, però quan surts al carrer i veus la grua posada i veus que estan fent obres, dius, un dia, aquí estan fent alguna cosa. No ho sabia. Bé, això passa. Respecte al que heu comentat de la polèmica de l'últim carrer de la zona del sector de la Plana i Santa Bàrbara, amb la polèmica de si s'havien tallat arbres, etcètera, etcètera, sapigueu que ens hem reunit amb els grups ecologistes que evidentment en van parlar i estan molt preocupats, tant amb l'AMMA la Falconera com amb la plataforma Biodiversitat Sitges, com també amb un grup de veïns i veïnes. S'incorporaran en les reunions de seguiment del desenvolupament d'aquest pla urbanístic de la Plana i Santa Bàrbara.
Ja s'ha constituït?
Sí, ja s'ha reunit i tot, ja. Sí. I ells s'incorporaran sempre que es tractin temes d'espais naturals o d'espais ambientals perquè puguin aportar també les seves idees, les seves propostes, amb la voluntat sempre de consensuar al màxim el desenvolupament i sobretot del desenvolupament de com serà el parc de Santa Bàrbara. Per tant, amb això ja hem quedat. De fet, ens hem reunit amb ells i, de fet, està prevista una reunió de la comissió de seguiment amb tots ells aquest mes de juliol, en què tindrem un primer dibuix de com serà ja molt concret el parc de Santa Bàrbara, perquè també puguin ells donar la seva opinió, crítica, evidentment, però la seva opinió i incorporar les seves propostes, si és el cas, també. Vull dir, estem oberts, evidentment, a parlar-ne i també em consta que la Junta de Propietaris està oberta.
Viatgem a l'altra banda del municipi. Què ha passat al final amb la consulta de les botigues?
Bé, doncs que per sorpresa de tots, i després d'haver-la suspès, després de l'advertiment que ens va fer la subdelegació del govern espanyol en Barcelona i de la delegació del govern en Catalunya, ens han denunciat, ens han obert un procés judicial. És a dir, estem perplexos. És a dir, la consulta no es va celebrar, es va suspendre 2 dies abans, es va suspendre per evitar causes majors o conseqüències en les persones que hi estaven implicades, tant amb els funcionaris públics que estaven implicats, perquè això era una consulta legalment convocada i, per tant, amb funcionaris públics treballant-hi, i per aquells veïns i veïnes que també estaven implicats perquè els havia tocat, per exemple, ser membres de la mesa del punt de votació per sorteig del cens. I per això la vam suspendre. I, curiosament, l'advocacia d'Estat, la delegació del govern d'Espanya a Catalunya a través de l'advocacia de l'Estat ens ha obert un procés judicial, un contenciós administratiu, contra la convocatòria de la consulta. Ara contra la convocatòria. Per tant, què hem fet l'Ajuntament? Doncs hem decidit personar-nos en el procés, comparèixer i oposar-nos, és a dir, defensar-nos. Continuem considerant que la convocatòria de la consulta es va fer sota la normativa catalana i tot es va fer correcte.
La pregunta és què reclamen? Perquè, clar, si no es va fer la consulta...
Ara és contra la convocatòria. És a dir, contra el decret...
El fet d'haver convocat.
El fet d'haver-la convocat, perquè considerem que és il·legal. I nosaltres ens defensarem davant del jutge, o de la jutgessa, dient que la consulta es va fer amb una convocatòria absolutament legal sota els paràmetres de la llei catalana de consultes populars no referendàries, perquè estàvem parlant d'una consulta popular no referendària de caràcter sectorial que no era vinculant. No obstant això, el govern mantenim la intenció de consultar els veïns i veïnes abans de que acabi el mandat sobre la segregació. Per tant, estem ja dibuixant un nou procés participatiu de consulta per poder, abans de que acabi el mandat, convocar els veïns i les veïnes a opinar sobre la segregació.
Creieu que la qüestió nacional ha fet que aquest tema molt particular surti de mare?
Pot ser, perquè no s'entén. Vull dir, els mateixos dies que nosaltres havíem de celebrar aquesta consulta, hi va haver un municipi de Catalunya que consultava sobre si es podia fer topless o no la piscina municipal. i no es va posar cap contenciós, ni es va suspendre la consulta, ni es va denunciar res, ni va haver cap advertiment de la delegació del govern, sobre el topless a la piscina municipal.
Heu parlat ja amb el nou govern de la Generalitat? Amb algú del nou govern de la Generalitat?
Sobre...
Amb algú?
Sí, molt. Molt. Entre altres coses, per exemple, sobre l'escola Agnès, perquè el govern municipal, la Junta de Govern, ja va aprovar dimecres de la setmana passada el text del conveni, ara ja està a mans de la Generalitat i estem a punt de, diguem, fixar dia per signatura. I per tant, hem parlat amb la Conselleria d'Ensenyament, hem parlat amb altres conselleries per moltes qüestions que han obertes, evidentment cultura, economia i coneixement des del punt de vista de, perdó, empresa i coneixement des del punt de vista turístic, bé, evidentment la maquinària de la Generalitat des que hi ha govern, presidit pel president Torra, doncs està en marxa i té relació amb els municipis del país i entre ells Sitges.
Veu veure un estonet el president Torra?
Sí.
El dia del Cercle d'Economia.
El Cercle d'Economia vam tenir oportunitat de poder parlar i també vam tenir oportunitat de poder compartir doncs, no només la situació del país, sinó també li vaig poder explicar doncs, com estava Sitges. Coneix Sitges.
El coneixíeu?
Sí, no. Personalment el coneixia el president Torra. I ell sí que em va transmetre que coneix Sitges perquè des del punt de vista, sobretot pel seu àmbit professional, però també personal, des del punt de vista cultural.
Serà fàcil les relacions amb la Generalitat, una Generalitat que encara que ha sortit del 155, doncs té unes quantes lloses a sobre?
Jo crec que sí, perquè entre altres coses hem de pensar que el 155 va destituir il·legítimament el govern, però el govern no és només la institució de la Generalitat, que és molt important, la presidència del govern, però la institució és molta més gent, moltes més persones. I per tant, aquesta maquinària no ha deixat mai de funcionar, secretaries generals, direccions generals, subdireccions generals, totes les plantilles, hem mantingut constants relacions amb totes aquestes persones i amb totes aquestes responsabilitats i la maquinària no ha parat. El que faltava era, evidentment, direcció política, perquè la direcció política del govern d'Espanya, evidentment, era una altra, i per tant, jo crec que a partir d'ara, vaja tot, tornarà a la normalitat.
Aquest any hi haurà una nova, la primera edició del Festival dels Jardins de Terramar. L'Ajuntament, a més, ha fet la concessió per 3 anys a l'empresa que...
Dos
anys?
2018 i 2019.
D'acord, és a dir, el primer ja era... D'acord, 2 anys.
Sí, sí.
Un festival molt ambiciós.
Un festival molt ambiciós, un festival que pretén, l'objectiu és que es converteixi en el festival de referència de música, festival de música d'estiu de referència, diguem, de Costa Barcelona, des del punt de vista del sud, del sud, perquè evidentment al nord doncs, hi ha altres ofertes, i que a més té present una cosa, una qüestió, jo diria, molt, molt sitgetana, que és que ha de combinar perfectament un cartell estatal i internacional a nivell artístic
molt eclèctic, per cert.
Molt eclèctic, perquè aquest tipus de festivals d'estiu són així, una oferta molt variada per obrir sobretot el ventall del públic des d'un punt de vista molt generós, però que tingui molta consideració pel talent local. Precisament fa pocs dies vam presentar doncs, a la programació de talent local, que en diguem, és a dir, tots els artistes locals des del punt de vista de la música, de la pintura, de la dansa, del teatre, de les titelles, de la literatura, que també formaran part de la programació del Festival Jardins de Terramar. I per tant, diguem que també serà la porta d'entrada, sortida d'artistes locals. Això en aquest marc, d'aquesta nova marca institucional que vam presentar la setmana passada, Art D.O. Sitges, Art Denominació d'Origen Sitges, que és una mica la nostra capital cultural, que són la gent, que són les persones que creen i fan cultura Sitges i que volem posar en valor.
Sortiran els números de tanta ambició?
Bé, els números li han de sortir, sobretot, a l'empresa promotora. Pensem una cosa, aquest festival és d'impuls municipal, però des del punt de vista econòmic, va a risc i ventura de l'empresa promotora que ha guanyat aquest procediment de concurrència que es va fer competitiva pel festival. Per tant, aquí el risc, diguem, està en mans de l'empresa. S'està fent tot el possible, evidentment, perquè sigui un festival rentable. Evidentment, al principi, mai ho és. S'ha d'assentar aquest festival. Però ens agradaria que en un espai tan emblemàtic que l'any que ve farà 100 anys com els Jardins de Terramar, que llueixen de manera esplèndida durant aquests dies, vaja, tots els concerts estiguin plens.
Ens queda menys d'un minut. No us presentareu l'any que ve. L'ANC avui comença a Sitges una recollida de signatures per demanar una candidatura unitària del sobiranisme. Què signareu?
Bé, no és que només signi, és que jo hi crec fermament. Crec que la via ha de ser aquesta, que hem d'intentar, que hem de ser generosos totes les formacions polítiques per trobar un punt d'unió, de comunió, perquè puguem presentar aquesta candidatura unitària de totes les forces sobiranistes i independentistes de cara a les eleccions municipals del 2019. Crec que el sobiranisme té discurs local, té projecte local, té programa local, i per tant Sitges se'n pot beneficiar moltíssim de tenir una unió de forces perquè Sitges progressi, sobretot les persones de Sitges progressin.
Creieu que tothom estarà d'acord?
Espero poder-ho compartir amb la resta. Segurament hi haurà matisos, però crec que hem d'intentar trobar aquest punt d'unió, insisteixo, en benefici sobretot de les persones i de Sitges.
Doncs Miquel Forns, batlle de Sitges, moltes gràcies i bon estiu.
Bon estiu a tothom.
I a tots vostès, doncs ho deixem aquí. Que passin molt bon dia i fins demà.